Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, parlem de la llei Celaá, la famosa llei Celaá, que ha despertat moltes polèmiques des de molts punts de vista, en tot cas. De fet, si fem un resum, la llei Celaá augmenta les restriccions cap a l'educació concertada, ja que contempla que tant els centres públics com privats concertats no podran percebre quantitat de les famílies per rebre ensenyament de caràcter gratuït o imposar a famílies l'obligació de fer aportacions a fundacions o qüestions de assignatures de religió. En fi, és un què, un què més a tota la polèmica que ja portava en si mateixa l'educació, perquè darrerament s'està parlant molt de la baixa qualitat de totes aquestes reformes que estan aportant a l'educació. Això ho dèiem dels diferents sindicats de professors, no? Però en aquest cas parlem de la llei Celaá, si em permeteu, i parlem amb el professor de Xaloc, que és una escola masculina, en aquest cas, i a més pare d'una nena que va a Canigó, que és una escola femenina, en aquest cas. És el Jordi Guirado. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jordi. Bé, dona'ns la teva impressió. Com ho veus, això?
D'entrada, totes les amigues amb les que parlo, tant com a mestre com a pare de Canigó i de Vieró, on tinc el meu fill també, ens sembla molt estrany aquest gir que ha fet el Tribunal Constitucional quan el 2018 opinava d'una altra manera i va fer una altra de jurisprudència. Aquest canvi de parer amb la LOMLOE, amb el que diguem, confia la FLA, ens sembla molt estrany. Però, a més d'estrany, ens sembla molt trist i deixa-m'ho dir així, d'una manca de sensibilitat molt gran que el segle XXI no només no es protegeixi la llibertat de les famílies de rebre escolarització concertada amb l'Estat en qualsevol format, o sigui, des de qualsevol paradigma pedagògic, sinó que els que haurien, l'Estat, que són els que haurien de vetllar precisament per protegir aquests drets i aquesta llibertat, doncs, en canvi, són els que sembla ser que promoguin unes lleis discriminatòries cap a les persones que escullen models educatius diferents. Això ens estranya.
Ho entenc com això, un atac bàsicament a la llibertat d'escollir la manera d'educar en aquest cas, no?
Així ho vivim. La sensació és que l'Estat, i perdoneu-me la franquesa, però s'ha obstinat o està entossudit o encaparrat en que tothom pensi i actuï igual. I això fa esgarrifar, escolti, perquè sembla com un adoctrinament. Al final penses, dius, que és que estem en contra d'uns models educatius que promouen unes virtuts que possiblement, i dic possiblement perquè no ho sé, però possiblement no coincideixen amb l'ideari d'aquest govern que tenim. Contra tant a Catalunya com al govern central, que va per aquí la cosa. Això és el que al final acabem sospitant, no? Diu, pensa mal i acertaràs, dius, perquè és que si no, no s'entén, perquè en altres països això no succeeix. Sí. Els centres d'educació diferenciada gaudeixen de salut i de, no només de salut, sinó d'aprovació.
Clar. És una qüestió que, a més, ja, com explicàvem al principi, ja està avalat pel Constitucional i deixa cap o res marge de maniobra dins de tot això. Curiós el fet de l'adoctrinament, no? Dona aquesta sensació. És una paraula molt forta, aquesta.
És la sensació, està clar. No vull ser... Jo no soc ningú per jutjar, però la sensació és aquesta. Miri, som molts els que pensem que això no va de nens o de nenes, perquè d'entrada, perdoni, i jugant al seu joc, jugant al joc d'aquest discurs políticament correcte, doncs d'entrada caldria preguntar a cada un d'aquestes alumnes de les escoles femenines o a cada un dels alumnes de les escoles masculines si se senten nen o se senten nena. I aleshores ja seguim al cap del carrer. I escolti, ho diu vostè, que només tinc nens escolaritzats. Però bueno, deixem-ho estar. El que pensem, dèiem...
És un bon què, això. És una bona jugada, aquesta, també. Jugant amb les mateixes cartes, podríem parlar d'això, eh? És un què. Entrem aquí a una espiral de bojos, pràcticament, eh?
Exacte. Sense sentit i surrealista, no? El que pensem és que potser tot plegat va de voler acabar amb un perfil d'escola que té una idiosincràcia determinada i que treballa unes virtuts que no, com ho diríem, que no convergeixen amb els postulats de la societat que promou ara el nostre govern actual. Mm. Potser és que, per alguna raó que se'ns escapa, no sé, no ens interessa que els infants aprenguin fortalesa, a saber esforçar-se, a ser caritatius, a ser crítics, pacients, a confiar en la providència, no ho sé. Però sap què passa? Que aquesta persecució, aquesta persecució, perquè així ho patim i així ens ho sembla, només la patim en aquest país perquè, com deia abans, en altres indrets del món, les escoles masculines i les escoles femenines no només gaudeixen d'aquesta salut que deien, sinó que en molts casos són referents a nivell acadèmic i en formació humana. Atenció, en formació humana, que això avui en dia està molt deixat de banda i les nostres escoles se'n preocupen moltíssim.
Mm-hmm. És un què, i és una problemàtica que està a sobre, però la pregunta, Jordi, és i ara què?
Ara què? Ara, doncs, esperar i, com dèiem, confiar en la providència, a resar, a esperar que l'Esperit Sant infongui, sople en les mentes i en els corazones d'aquesta gent que mana i sàpiguen entendre que nosaltres no demanem res estrany, només demanem llibertat. Llibertat i un govern que, per mi, es mal anomena progressista, però no en té gaire de progressista, doncs ens hauria de recolzar en aquesta llibertat. Escolti, que jo segrego la gent que menja carn si jo decideixo fer-me vegetarià, per les raons que sigui. Que no vella l'Estat, per exemple, perquè els infants vegans o aquells qui mengen halal tinguin accés a l'alimentació a les escoles, eh? Que tinguin accés a l'alimentació a les escoles que els seus pares han escollit lliurement. És que ha de ser així, però caramba, també ha de ser-ho per l'aliment de la ment i de l'ànima, que no és altra que la formació. Escolta, si gestionem des del govern tots els organismes que tenim a les nostres mans per garantir aquesta llibertat de la població, fem-ho fins al final i no diem sí, però estos no.
Que curiós, Jordi, eh? A mi sempre m'ha cridat molt l'atenció quan en nom de la llibertat es limita la llibertat. És curiós, això, no?
És curiós, sí, perquè això té un nom. Això té un nom.
Sí, i tant que té un nom. I tant que té un nom.
Sí,
i tant,
no
això...
m'encordaré prou de dir-lo, perquè després encara pujaria el pa de preu. Però té un nom i tothom el sap. I a més aconseguirem, ojo, que aconseguirem l'acte contrari, l'efecte contrari, perquè quan parles amb gent que recolza aquesta persecució als centres que diferenciem masculinitats i feminitats, doncs et diuen, no, però és que a més són uns centres elitistes. Bueno, això parlen des del desconeixement, perquè precisament en molts dels nostres centres, d'aquests que separem alumnes masculins o alumnes femenins, estan en barris humils i es fa una fantàstica labor educativa i pedagògica en barris que no tenien accés a centres amb aquesta qualitat acadèmica. Però és que es pot aconseguir que es obligar aquests centres a privatitzar-se per poder seguir amb el seu ideari, amb el nostre ideari. Aleshores, si es fa això, atenció, perquè s'aconsegueix l'efecte contrari. Si estaves en contra que aquests centres fossin elitistes, si tu obligues a que es facin privats, aleshores sí, que només hi tindran accés unes elites socioeconòmiques. I al tanto que aquestes elites socioeconòmiques, com que són privades, seguiran amb l'ideari al qual tu, com a govern, no t'agradava. Per tant, és que no ens té cap ni peus, com es menja, no ho entenem.
Doncs Jordi Guirado, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.